tímida obertura, ho hem de dir així, tímida obertura a partir de demà de les fronteres externes de la Unió Europea. Després de 3 mesos de tancament pel coronavirus. Ara, a partir de demà, del 1 de juliol, es permetrà l'entrada de ciutadans procedents de 15 països, concretament. Els Estats Units, Rússia, el Brasil i Turquia continuen estant fora, exclosos de la llista. I, per entendre'ns, probablement el més important de tots plegats és els Estats Units. Per allò de les relacions ja de per si enterbolides entre els Estats Units i Europa i pel fet que hi ha molt turisme també que ve dels Estats Units, que ve de Nord-Amèrica. Aquesta selecció de països és, de fet, i això també ho hem de deixar clar, una recomanació, no una obligació, no, Mireia Sala?
Sí, Kilian. Avui els 27 han adoptat una recomanació que anima els diferents països de la Unió Europea a aixecar les restriccions demà, però cada estat membre és competent en matèria de fronteres i pot decidir continuar vetant l'entrada de qui vulgui. Espanya diu que treballarà de manera gradual per aixecar les restriccions d'entrada el més aviat possible, però no ha fixat una data concreta. A la llista de països considerats segurs hi ha la Xina, però l'aixecament del veto està condicionat al fet que Pequín també permeti l'entrada als europeus. També podran entrar els ciutadans de 3 països del Magreb, Algèria, el Marroc i Tunísia. De països asiàtics com Corea del Sud, Tailàndia i el Japó, dels països europeus Sèrbia, Montenegro i Geòrgia, i també d'Austràlia, Nova Zelanda, el Canadà, l'Uruguai i Ruanda. També es permetrà l'entrada als ciutadans europeus i a les seves famílies que es trobin en qualsevol país fora de la Unió Europea. La llista s'ha fet amb criteris epidemiològics i de contenció i es revisarà cada 15 dies.
Per entendre una mica millor, tot i que molt probablement la majoria de nosaltres ja ens en fem una idea, però per entendre per què no els USA, aquesta veu.
It is going to be very disturbing, I will guarantee you that.
Aquest és el doctor Anthony Fauci, cap de malalties infeccioses dels Estats Units i responsable de la resposta federal a la pandèmia. Els Estats Units, recordem-ho, són el país més afectat del món pel coronavirus. 2,6 milions de contagis confirmats i 126.000 morts. Això explica que, de moment, la Unió Europea no reobri fronteres amb aquest país. D'entrada, ja només amb aquestes xifres. Però és que avui Fauci ha comparegut davant d'un comitè del Senat i ha augurat, fet uns auguris molt negres, un panorama molt negre. Els brots de la malaltia a nombrosos estats del sud i del sud-oest dels Estats Units que estan obligant a fer marxa enrere en els plans de desconfinament i de reobertura i que fan pensar, segons diu Fauci, que el nombre de contagis es pot multiplicar fins als 100.000 cada dia, 100.000 diaris, ha advertit.
Serà molt inquietant, us ho puc assegurar, perquè quan hi ha un brot en una part del país, la resta es torna vulnerable. El país sencer està en risc. Ara tenim poc més de 40.000 nous contagis diaris, però no em sorprendria que superem els 100.000 si no ho capgirem. Estic molt preocupat.
Quan algú diu que està molt preocupat i és qui és, com sentíem el doctor que porta tota la lluita contra la Covid als Estats Units, és perquè ens preocupem tots plegats. D'aquí molt probablement la resposta per què no als Estats Units. Però ara busquem més respostes a com estan les coses i com ens afecten els catalans. Senyor Bernat Soler, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, molt bona nit.
Hola, molt bona nit.
Gràcies per atendre'ns. A partir de demà, la Unió Europea obre fronteres externes, ara ho estàvem explicant, d'entrada només amb uns quants països del concert internacional. No obstant això, els nacionals europeus residents fora podran viatjar als seus països d'origen, siguin on siguin. És a dir, els catalans a l'estranger, per entendre'ns, això ens ho podrà confirmar, podran venir a Catalunya des de tot arreu.
Sí, podran venir a Catalunya sempre i quan hi hagi aquests països estiguin inclosos a dins en aquell llistat i que, per altra banda, doncs l'estat espanyol així ho permeti. Nosaltres valorem positivament aquesta obertura de fronteres, però sempre amb la cautela de que es trobi l'equilibri entre la reactivació econòmica i la possibilitat de que els nostres conciutadans puguin retornar al nostre país, però per altra banda garantir les mesures sanitàries que fins ara hem dut a terme aquí a Catalunya.
Vostè ho deia perquè aquí no només hi ha la possibilitat de fer-ho, sinó realment la practicitat de fer-ho, perquè pot ser difícil fer viatges des de països on no es vola cap a Europa o no es deixa volar cap a Europa pel tancament de fronteres, no? Això pot ser una dificultat afegida o la gran dificultat, segons com es miri.
Sí, efectivament. Nosaltres entenem que quan hi ha l'obertura de fronteres a l'espai Schengen i al cap i a la fi doncs, les fronteres en el cas d'aquests 15 països doncs, es parla ja d'un espai aeri, perquè la major part de països doncs, arribarien, els ciutadans que vindrien d'aquests països doncs, vindrien a través de vols, d'aeroports. Entenem que quan s'obren les fronteres a nivell d'espai Schengen, tota Europa es converteix en un únic espai aeri. I, per tant, és important que la coordinació entre, en aquest cas, tots els estats de la Unió Europea sigui la màxima, però, sobretot, doncs, també sigui la coordinació màxima amb els territoris. No tindria sentit que uns estats tinguessin unes restriccions amb altres estats diferents. I, per tant, nosaltres entenem que aquí cal la màxima coordinació.
Doncs, parlant d'això d'estat amb estat, hem de tenir present que Espanya ja ha dit que dependrà de la reciprocitat que li facin a l'altra banda. Això ho ha dit el govern espanyol. Aquí a Catalunya les comunitats xinesa i marroquina són de les més nombroses. Què li sembla que Brussel·les i sobretot el govern espanyol condicionin aquesta lliure circulació en aquests dos països al principi de retorn, de reciprocitat? Feu-me el que vulgueu que us faci. Si allà obriu fronteres, aquí també les obrirem.
Precisament em referia a això, en el que deia abans. Nosaltres hem d'entendre l'espai europeu com un espai únic, com un espai col·lectiu, i per tant aquí trobem a faltar aquesta capacitat de coordinació. No té sentit que es condicioni l'anada o tornada a un estat en funció de la reciprocitat, i per tant entenc que han de passar per sobre de tots els criteris sanitaris més enllà de les reciprocitats que hi pugui haver entre estats.
La Unió Europea manté fronteres tancades amb la majoria de l'Amèrica Llatina, i això vol dir que els llatinoamericans que sonen aquí, que n'hi han bastants, no podrien tornar a Catalunya si és que sonen allà, si van als seus viatges, als seus països d'origen, als viatges que tinguin programats, no podrien fer el retorn cap aquí.
Així és, en tot cas, i reitero que l'important és posar per sobretot criteris sanitaris. Si en aquest cas es considera que no hi ha prou de seguretat perquè es puguin fer aquests trasllats, doncs caldrà esperar fins que els indicadors garanteixin que aquest trasllat doncs, no comporta cap risc. Portem molts mesos aquí a Catalunya a través del Procicat doncs, garantint totes les condicions de seguretat sanitàries i per tant jo penso que hem de seguir amb aquest sentit de responsabilitat, però de la mateixa manera que hem d'aplicar aquest sentit de responsabilitat, hem d'aplicar aquest sentit de coordinació de tot l'espai europeu.
Parlava ara de molts mesos treballant, el Procicat per descomptat, vostès també, perquè suposo que de feina se'ls hi ha girat en tant que presència de catalans pel món que s'han trobat en un moment de tancament d'aeroports o tancament de fronteres. Hi ha hagut una casuística bastant, suposo, complicada, que amb el temps ha hagut d'anar-se normalitzant, però recordo els principis que molta gent s'adreçava a vostès demanant ajuda perquè el retorn era complicat. Això s'ha normalitzat del tot o tenen encara casos que estan treballant per ajudar que hi hagi retorns d'aquests que han estat difícils?
Jo en aquest sentit matisaria, més que normalitzant, s'han anat reduint.
Reduint, d'acord.
Perquè per aquelles persones que encara avui no han pogut tornar, malgrat siguin moltes menys que les que inicialment volien tornar, la situació continua sent igual de complicada. I per tant, contents d'haver pogut ajudar aquests milers de persones que van acollir-se a la feina de les delegacions, a l'acompanyament, a la informació de les delegacions que tenim arreu del món, però per altra banda, totes aquelles persones que no han pogut tornar, sigui pel tancament de fronteres o sigui perquè no disposaven de vols, tant des del punt de vista comercial com des del punt de vista de repatriació, doncs estan patint aquest coronavirus a quilòmetres de distància, i des de les delegacions el que fem és acompanyar-les, informar-les, garantir que estan passant el confinament amb la màxima seguretat i estar amatents de qualsevol oportunitat que s'obri perquè puguin retornar.
Perquè això ho poden seguir fent, eh? Poden seguir-se adreçant a les delegacions i a les representacions de la Generalitat allà on la tinguin més present perquè els facin aquesta ajuda, eh? Això no vol dir que aquí s'hagi baixat una miqueta ja la intensitat de la lluita contra la Covid, una miqueta, diguem-ne, eh? Que això no vol dir que vostès no tinguin aquesta atenció encara preferent per la gent que està fora.
Ni molt menys. Les delegacions hi eren, hi són, i seran, i avui són per la Covid-19, però demà hi seran per tot allò que faci referència i que necessitin els ciutadans catalans arreu del món. Són punts de referència. Aquests dies hem vist la gran utilitat d'aquesta estructura que tenim com a país, i per tant posar-les en valor, agrair també la feina feta per tot l'equip d'emergències del departament, conjuntament amb els delegats, perquè la veritat és que escoltant alguns dels testimonis de persones que no podien tornar i que finalment podies parlar amb elles un cop ja eren a casa, t'adones de la importància que tenen i de la feina que hem fet durant aquests mesos.
No és per posar aigua al vi, però això ho seguiran fent, malgrat que els hi posen pal a les rodes i no volen que facin masses coses des d'administracions espanyoles, diguem-ne, en tots els àmbits, eh? Tant el comercial, com últimament ha passat, com el de la representació de Catalunya a l'exterior.
Bé, nosaltres ho tenim clar com a govern de la Generalitat, i no només ho tenim clar, sinó que ho diu l'Estatut, ho diu la pròpia Constitució, però sobretot ho diu la Llei d'Acció Exterior. Tenim unes competències i, per tant, aquestes competències les podrem seguir desenvolupant, i en aquest sentit doncs, hem fet acció exterior i seguirem fent acció exterior. És cert que en aquest cas doncs, l'Advocacia de l'Estat va interposar un recurs al Pla d'Acció Exterior i, per tant, caldrà esperar la sentència del Tribunal Constitucional i quin és el contingut exacte. En aquests moments tenim una suspensió d'aquest pla, però per altra banda les competències que tenim en aquests moments ens permeten fer acció exterior, i de fet no només ens permeten, sinó que queda evident que és imprescindible aquesta acció exterior, i més en moments com el que estem vivint.
Doncs estarem pendents de l'acció que facin, i de l'evolució que hi hagi de tot plegat amb la seva feina i la dels seus companys en el govern, perquè de feina no els en faltarà. Bernat Soler, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, gràcies per atendre'ns. Molt bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.